Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'entitat ecologista GPEC ha denunciat als agents rurals i als Mossos d'Esquadra les excavacions i treballs previs que l'empresa eòlica del Perelló SL ha iniciat aquest passat mes de febrer en uns terrenys de la Generalitat. En concret, es construeix el parc eòlic La Collada 2 amb tres molins de vent. El GPEC ha denunciat l'inici de les excavacions i obres de camins per instal·lar tres nous aerogeneradors en aquesta central eòlica La Collada 2 del Perelló. Es tracta d'un projecte de l'any 2003 que amplia amb una segona fase la central La Collada, formada per un aerogenerador, el més potent i gran de tot l'estat espanyol, de 140 metres d'altura i 3 megawatts de potència, que es va instal·lar l'any 2007. De fet, la inauguració d'aquest aerogenerador l'any 2008 va ser a càrrec del president de la Generalitat, José Montilla, i per això se'l coneix popularment com Aerogenerador Montilla. Com explica el portaveu del GPEC, Jordi Buixonat, el projecte d'instal·lar ara tres aerogeneradors més, com aquell que va aturat per problemes de connectivitat a la xarxa elèctrica espanyola, té la llicència d'obres caducada.
A l'estiu tardor de l'any passat, l'Ajuntament del Perelló va repartir uns prospectes a tota la població on s'explicava la situació actual de totes les energies renovables al poble. Un dels punts era que aquesta central eòlica, que es diu La Collada, només es va col·locar un molí a l'any 2007-2008, que és el molí que li diem Montilla, perquè el va inaugurar el Montilla, i només es va poder col·locar un dels quatre perquè la red elèctrica espanyola no donava llicència de connexió, hi havia un problema a nivell d'abastiment elèctric, alguna cosa així. Llavors, tot allò va quedar paralitzat i la llicència d'obres, naturalment, es va exaurir, i ara, doncs, de fa un parell d'anys, doncs, van tornar a demanar llicència d'obres per ficar els tres molins que quedaven amb una alteració del projecte, a més. Llavors, aquesta llicència d'obres l'han anat demanant, s'han anat prorrogant, de manera que a la mateixa empresa, doncs, la llicència d'obres va caducar l'any passat. L'empresa va enviar una instància a l'Ajuntament ja passada la pròrroga, conforme s'havien iniciat les obres. Nosaltres, el GPEC, vam anar amb una notària al mes de desembre, i la notària va comprovar sobre l'acte que era mentida, que les obres no s'havien iniciat.
Per la seva part, l'Ajuntament del Perelló, en un comunicat, defensa que ha complert tots els tràmits administratius que marca la legislació vigent en haver-se produït, presumptament, la caducitat de la pròrroga del permís. Des de l'Ajuntament es recorda que el decret d'incoació de la caducitat de la llicència està en període d'al·legacions, que és de 10 dies. Un cop es rebin per part de l'empresa afectada, el consistori del Perelló defensa que resoldrà allò que jurídicament pertoqui d'acord amb la normativa administrativa vigent. Amb tot, el portaveu del GPEC, Jordi Buixonat, ha reclamat que el projecte La Collada 2 hauria de començar de nou el tràmit, d'acord amb el nou decret d'energia.
Si la llicència d'obres ha caducat, si l'estudi d'impacte ambiental, que estem a l'espera de la resposta, també ha caducat, i segons la llei 1421 última, tots els projectes han de, i a més aquest, que s'ha modificat el projecte, entenem que hauria de tornar a presentar a la ponència, començar el projecte des de zero. A més, tenint en compte de que el mateix projecte al costat, que es diu Ampliació Colladetes, parla d'aquest projecte, La Collada, com una mena de complement al seu projecte. O sigui, aquí estem veient que hi ha diferents projectes, però que tot, a la fi, serà un sol projecte gegant.
Arran del cas de La Collada 2, segons explica el portaveu del GPEC, Jordi Buixonat, es planteja iniciar actuacions més contundents i convocar mobilitzacions si les obres es reprenen sense el permís adequat.
A veure, de moment, doncs, la denúncia als Mossos i a les Nacions Rurals ja van aixecar acta, la denúncia ja està tramitada. La qüestió és que, juntament amb totes les plataformes que estan afectades per tots aquests projectes, Salvem Fullola, Salvem l'Ogurgà, Stop Vandellòs 2, Trenquem la Metlló, etcètera, Tivissa Sud, doncs, si les obres es reprenguessin sense el permís adequat, llavors sí que ens veuríem obligats o provocats a fer algun tipus d'actuació d'aturada de màquines i de carreteres, etc. No ho sabem ben bé.
Paral·lelament, l'entitat ecologista ha alertat que aquests treballs previs ja han comportat greus impactes per a la biodiversitat, perquè a prop hi nidifiquen el falcó pelegrí i l'àguila cuabarrada, espècies de rapinyaires que estan protegides.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El diputat d'En Comú Podem al Parlament, Jordi Jordan, ha anunciat el registre d'una proposta de resolució que proposa al govern una política hidràulica eficient basada en reutilitzar i recuperar aqüífers de manera que es pugui reduir progressivament el minitrasbassament de l'Ebre cap al Camp de Tarragona. Jordan suggereix que es faci a partir d'un pacte per l'Ebre, com el pacte del Ter de l'any 2017 entre les comarques de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, amb mesures fins l'any 2028 perquè el trasbassament d'aigua del Ter no supere el 30% del cabal del riu. El diputat Tortosí defensa que és el model a seguir per acabar amb aquest greuge històric i mediambiental de les Terres de l'Ebre. Per concretar aquest pacte de l'Ebre, Jordan proposa crear una mesa de comissió científica i socioinstitucional per coordinar les polítiques a executar i fer el seguiment d'aquesta reducció de les captacions del Consorci d'Aigües de Tarragona els pròxims anys. El diputat Jordan defensa que estigui liderat per les institucions de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona amb el compromís de reduir progressivament el minitrasbassament de forma conjunta i solidària com s'està fent ja al Ter. El consum d'aigua del minitrasbassament de l'Ebre a Tarragona va créixer un 10% al llarg del passat any 2021 fins a arribar als 70,14 hectòmetres cúbics, segons ha explicat el Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT. Una xifra, segons ha remarcat l'ENS, que encara està per sota dels 73,79 hectòmetres cúbics de l'any 2019, abans de començar la pandèmia, i que ha evolucionat a l'alça estirada per una recuperació del consum de les indústries, que ha pujat un 22,6%. L'ens gestor del minitrasbassament ha anunciat que construirà una variant per salvar el punt negre de la canonada que va rebentar el passat 11 de desembre a l'Ametlla de Mar. Segons el CSIC, el trencament d'aquesta canonada es va produir fruit d'una corrosió per clorurs externs provenents d'aigua de rec amb salobre, com ja va passar a l'Ampolla l'any 2020. Segons el CAT, l'organisme segueix recuperant els nivells de consum d'aigua de l'Ebre previs a la pandèmia, segons es desprèn de les dades presentades ahir dimarts. Si bé l'aigua dispensada als ajuntaments, 43,56 hectòmetres cúbics, només va suposar un increment del 3,5% respecte a l'any 2021, el consum industrial es va enfilar fins als 26,58 hectòmetres cúbics, prop d'un 23% més. El director gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, Josep Xavier Pujol, ha apuntat que, tot i el creixement de consums, sobretot l'industrial, les xifres encara no arriben als volums anteriors a la pandèmia.
2020 hi va haver una gran davallada, sobretot al sector econòmic, més que al domèstic. Doncs la recuperació ha sigut més alta, allí hi ha hagut més davallada, que no pas allí més o menys doncs, hi va haver davallada, però no tanta. Aquest 26%... aquest, perdó, 22,6% d'increment, doncs, bueno, és un increment que encara el 2022 l'estem notant de creixent, perquè la baixada pràcticament del 30-40% de consums que hi va haver a l'indústria en plena crisi econòmica i en plena crisi de pandèmia, doncs, diguem que qui més va baixar, més rebota.
Però més enllà de la evolució dels consums, les accions per garantir la seguretat del subministrament i la infraestructura del minitrasbassament continuen sent les principals prioritats per als responsables del CAT. Així, i després que rebentés un tram de la canonada a l'altura de l'Ametlla de Mar el passat 11 de desembre, tallant el subministrament durant 30 hores i produint afectacions a propietats properes, han anunciat la construcció d'una variant de 375 metres de nova canonada de formigó armat i 10,6 metres de diàmetre per desviar l'actual, considerat com un punt negre de la xarxa. El director gerent del CAT, Josep Xavier Pujol, ha explicat que el CSIC va determinar que l'aportació externa de clorurs per aigua de rec salada va ser la causa de la canonada rebentada a l'Ametlla de Mar.
Per un rec amb una alta concentració de clorurs provenents de pous amb captació d'aigua salobre, o sigui, per sota el nivell freàtic, que amb el temps han anat alimentant de clorurs, de manera que aquests clorurs han permeat a través del formigó, han atacat l'armadura activa que és el pretensat i aquesta armadura, doncs, per un efecte de picadura dels clorurs al ferro, doncs, ha disminuït de secció i el disminuït de secció, doncs, quan acumula una sèrie de rotures de cables, s'atrenca i perd la condició estructural del tub. Aquest és el fenomen que ara per ara, en els dos episodis que hem tingut, ha sigut el mateix, corroborat fa 15 dies per l'últim estudi del FESIC que hem rebut, que és gairebé calcat el primer. Rec, en zones, diguem, en pous per sota el nivell freàtic, o sigui, doncs, bueno, la gent doncs, perfora més del que ha de perforar, perfora per sota el nivell freàtic, agafa aigua tan dolça a partir de la cota 0 en amunt, dolça, i a partir de la cota 0 en avall, salada, hi ha una barreja i allí doncs, hi ha una concentració de clorur.
Paral·lelament, el Consorci d'Aigües de Tarragona continuarà treballant enguany en la implantació del sistema d'auscultació de la canonada principal amb la instal·lació de fibra òptica al llarg dels 85 quilòmetres del traçat, per tal de monitoritzar en temps real i en continu l'estat estructural de la canonada per evitar el trencament d'espires d'acer i el seu deteriorament. El projecte té un cost de 100 milions d'euros i s'executa des del passat mes de novembre amb la previsió que s'allargui un any i mig. També s'invertiran 9,9 milions d'euros en un segon depòsit d'aigua crua a l'ampolla amb 185.000 metres cúbics de capacitat que permetrà doblar la capacitat actual i augmentar la garantia d'abastament. Però més enllà de les inversions, el president del CAT, Joan Alginet, ha volgut deixar al marge dels aspectes de gestió de l'ENS el debat social i polític a les Terres de l'Ebre sobre la reversió del minitrasbassament de l'Ebre. La Plataforma en Defensa de l'Ebre l'ha tornat a reclamar aquest passat cap de setmana. Per la seva banda, Movem Terres de l'Ebre vol ara obrir el debat al Parlament plantejant un pacte de reversió com el que es va acordar en el cas del Ter amb l'àrea metropolitana de Barcelona. El president del CAT, Joan Alginet, desvincula però l'acord de reversió del trasbassament del Ter del cas de l'Ebre, alhora que demana que es faci un debat rigorós sobre aquesta proposta.
Estem parlant de que quan se parla del pacte del Ter del 2017, la captació per abastir Barcelona del Ter en alguns casos arribava al 70% del cabal del Ter. A l'Ebre estem parlant d'un 0,7% del cabal de l'Ebre que es capta dels dos canals. Per tant, ja partim d'una comparació, salvant les distàncies, completament diferent. I quan parlem de revertir el mini trasbassament o quan parlem de revertir aquesta situació, hem de saber exactament en quins termes ho fem i si obrim un debat, en el qual crec que el Consorci com a tal no hi ha d'entrar, hi han d'entrar les forces polítiques, hi han d'entrar els actors socioeconòmics, tothom qui vulgui, ho hem de fer de forma coherent, de forma conseqüent, de forma responsable i a la vegada sabent què volem. Sí, jo porto molt de temps intentant fer la pregunta, ostres, quan parlem de revertir, a què ens referim? A partir d'aquí, què hem de fer, què hem de treballar? Hem de treballar moltes vies. I hem de treballar vies alternatives perquè este és un servei d'abastiment d'aigua que té certs riscos i un dels riscos principals és un únic punt de captació en una canonada unidireccional. I això és evident que és un servei que té riscos. I per tant hem de treballar d'acord amb el territori, d'acord amb els compromisos que hem explicat abans per intentar-ho revertir. Però jo sí que demanaria que el debat sigui seriós, que sigui rigorós i que intenti aportar des del coneixement solucions que ens ajuden a avançar. Si és un debat contextualitzat a una determinada un determinat moment polític, a un determinat objectiu concret, jo crec que no ajudarà. Bàsicament perquè el servei que presta este consorci és garantir l'arribada d'un servei o d'un element essencial per a sobreviure a un territori, que és l'aigua. Jo crec que el debat hauria de ser en aquests termes, conscients de que el que fem és gestionar un bé escàs.
El president del Consorci d'Aigües de Tarragona també ha anunciat que des d'ahir dimarts, a la mateixa pàgina web del CAT, es publica l'agenda institucional del president amb les reunions a les quals assisteix pel seu càrrec, així com també les retribucions detallades dels membres del Consell d'Administració. Aquest últim aspecte ha estat objecte de controvèrsia política en els últims mesos, després que la CUP portés el cas als tribunals i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentencies que l'organisme havia de fer públiques les retribucions dels seus càrrecs polítics. La formació va denunciar fa unes setmanes que el CAT no havia donat compliment a la sentència i exigia la seva publicació. Per la seva banda, el president del CAT, Joan Alginet, ha explicat que un error de comunicació va impedir traslladar a la CUP la relació de retribucions dels càrrecs públics de l'ENS avalada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La sentència arriba al mes de juliol. Com us ho podeu imaginar, la resolució d'una sentència obliga a tothom a complir-la i, per tant, el Consorci d'Aigües de Tarragona difícilment algú es pot imaginar que no complixi una sentència judicial. Seria molt curiós que no ho fes i, per tant, no només va complir la sentència, sinó que el dia 29 de juliol a les 10:31, 10:31 i 31 minut, va enviar per correu electrònic a, al denunciant, en aquest cas pues, un dirigent de la CUP, tota la informació que demanava. En aquell cas no era de tota l'estructura, sinó que era pues, en relació a les assistències del personal directiu o del personal polític del Consell d'Administració. Per alguna raó, pues, este correu electrònic que es va enviar a aquest senyor pues, no va arribar. I per tant, la sorpresa nostra va ser que fa unes setmanes pues, els representants de la CUP pues, van expressar de que primer no s'havia complit la sentència i que no havien rebut la informació.
Aquestes són les dades que el Consorci d'Aigües de Tarragona ha presentat aquest passat dimarts, on destaca que el consum d'aigua del mini trasbassament de l'Ebre a Tarragona va créixer un 10% l'any passat i que el CAT construirà aquesta variant per salvar el punt negre de la canonada que es va rebentar a la Mella de Mar.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament dels Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha eliminat els 18 mesos d'espera per a les persones que van sol·licitar la prestació per a persones cuidadores no professionals. A la demarcació de Tarragona, un total de 1.106 persones que l'havien sol·licitat la rebran a partir d'aquest mes de març, sumant-se a les 9.801 persones que ja la reben actualment, fins a les 10.907. Una persona cuidadora no professional és aquella que conviu amb la persona en situació de dependència i l'atén de forma continuada en aquelles tasques quotidianes que no pot realitzar per si mateixa. Aquest ajut promou el manteniment a la pròpia llar de les persones amb grau de dependència reconegut. Aquesta supressió beneficiarà a tot Catalunya a 6.400 persones i compta amb una inversió mensual de 1,4 milions d'euros, el que suposa una despesa de 17 milions d'euros anuals. En total, el govern preveu invertir 255 milions d'euros aquest any 2022, 21 milions més que l'any passat, amb la intenció d'arribar a les 88.000 persones cuidadores no professionals a Catalunya. El municipi d'Alcanar podrà sol·licitar a partir d'aquest mateix dimecres un canvi de destinació dels ajuts del Pla d'Acció Municipal per destinar els recursos a la reparació dels serveis i infraestructures que van malmetre els aiguats de l'1 de setembre. En total es destinaran 667.893 euros, inicialment previstos per a un equipament municipal, per finançar ara gairebé la meitat del projecte de pluvials a la zona escolar i a la part baixa d'Alcanar. L'obra costa 1,5 milió d'euros i és tècnicament complexa. La Diputació de Tarragona va modificar les bases del Pla d'Acció Municipal per ser més flexible i destinar recursos econòmics en situacions excepcionals com aquestes inundacions. També permet ser més ràpids en oferir ajudes econòmiques en situacions urgents com la que s'ha viscut al Montsià.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Tortosa cedirà al Departament d'Educació una parcel·la de titularitat municipal de 10.488 metres quadrats perquè pugui acollir l'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de les Terres de l'Ebre. Es tracta d'un solar dels terrenys del Pla Parcial Temple Sud, prop de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. La tramitació administrativa es portarà a votació en el ple ordinari d'aquest proper dilluns. La sessió és el primer pas perquè el govern obri l'expedient i inclogui el projecte en les actuacions previstes. L'escola de cuina de l'Institut d'Hortosa, amb estudis de nivell i qualitat reconeguda, necessita ara noves instal·lacions per créixer i oferir més cicles formatius i ensenyaments més especialitzats amb les eines adequades. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha agraït que Educació projecti el nou equipament a la ciutat i ha destacat que l'Institut d'Escola d'Hostaleria de les Terres de l'Ebre és una oportunitat de creixement d'aquest sector emergent al territori, molt lligat amb el turisme i que permetrà professionalitzar encara més l'àmbit dels serveis al territori. Un total de 16 joves van començar ahir dimarts el programa de formació professional i ocupacional dual que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre a través de la societat Baix Ebre Innova. Es tracta d'una acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que pretén millorar l'ocupabilitat dels joves del territori mitjançant la formació dual i que s'organitza de manera conjunta amb la residència de la tercera edat, l'ONADA. Concretament, s'oferirà un contracte d'un any als participants que dedicaran un 75% de la jornada laboral a treballar i el 25% restant a formació. Pel que fa als requisits per participar en aquest programa, són tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrits a l'oficina de treball com a demandant d'ocupació no ocupat i tenir una qualificació baixa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Terra Alta ha reactivat les jornades gastronòmiques del Corder que enguany se celebraran de l'11 de març al 15 d'abril. Aquesta 11a edició de les jornades del Corder es reprenent després de 2 anys d'aturada i els menús que oferiran 15 restaurants i allotjaments de la comarca estaran maridats pels vins de la denominació d'origen Terra Alta i els olis de la denominació d'origen protegit de l'oli Terra Alta. Els establiments promouran, a més, estades llargues a la comarca aprofitant les jornades del Corder, que compten amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta. Tortosa ha habilitat 2 punts de recollida de material d'ajuda humanitària per al poble ucraïnès. Fins al 15 de març es poden fer arribar les donacions a la comissaria de la policia local de Tortosa o a les antigues escoles del grup El Temple. La ciutat respon així a la crida feta per l'associació sense ànim de lucre És per tu, que treballa des de l'any 1998 per a organitzar estades a Catalunya d'infants ucraïnesos de la regió pròxima a Txernòbil. Així, Tortosa ha habilitat 2 punts per poder fer arribar aquestes donacions. D'una banda, la comissaria de la policia local, a la plaça de la Immaculada de Remolins, està oberta a les 24 hores per poder-hi fer arribar el material. A més, l'Ajuntament, en col·laboració amb l'Associació de Veïns del 13 de gener i Horta, habilita a partir d'aquest dimecres, dia 2 de març, la seu de les antigues escoles del grup El Temple per tal de que actue també com a centre logístic. En aquest punt també es podran fer arribar les donacions en 2 franges horàries, amb la implicació de persones voluntàries i de la Creu Roja a Tortosa, concretament de les 9 del matí a la 1 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. La petició d'ajuda fa especial referència a material sanitari, com ara medicaments, tant per adults com per a infants, ja siguin gases, venes, apòsits, crema per a cremades i cops o antisèptics. Juntament amb això, es demanen també aliments, productes per a bebès i roba, com ara mantes o edredons, ateses les baixes temperatures que registra aquesta zona. L'empresariat turístic de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre es manté a l'expectativa de la guerra de Rússia a Ucraïna. La demarcació de Tarragona és el primer destí espanyol de turisme rus i per al territori és un dels mercats importants i de gran interès. Tot i que el visitant rus en els darrers anys ha perdut pistonada, l'any 2019 es mantenia com el tercer turisme internacional a la demarcació de Tarragona per darrere del visitant francès i el britànic. Últimament també s'havien impulsat campanyes per captar turisme d'Ucraïna. Amb tot, el turista rus enguany tampoc se l'esperava a causa de les normatives sanitàries, ja que Europa no ha validat la vacuna russa Sputnik. El conflicte bèl·lic ha complicat encara més, si fos possible, aquesta mobilitat del mercat. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme a la demarcació de Tarragona, valorava d'aquesta manera la guerra de Rússia a Ucraïna i com afecta la caiguda d'un mercat turístic d'interès per al territori.
Bé, estem situats a Vilaseca, la Pineda, i aquest és, diguem-ne, un punt neuràlgic pel turisme rus. No oblidem que la Costa Daurada i Terres de l'Ebre és el primer destí espanyol del turisme rus. I quan parlem de rus, és rus, bielorrus, Ucraïna, tot aquell entorn, diguem-ne. És el primer, vol dir, és on més russos han vingut sempre històricament. Darrerament, amb la pandèmia, com tots els mercats, van caure i ara esperàvem, així com tots els altres mercats, esperàvem que reaccionessin molt ràpidament. Amb el mercat rus no es tenia tantes aquestes previsions perquè tenen un baix índex de vacunació i, a més, la seva vacuna, l'Sputnik, encara no està validada a Europa. Per la qual cosa, hi havia uns certs problemes perquè, a més, necessiten un visat, tot això ho complicava. Cert és que amb Ucraïna s'havia començat a fer una campanya justament perquè ells no necessiten visat i tenen més facilitats per vindre. Fins i tot uns turoperadors estaven buscant possibilitat d'aterrar a Reus. Vol dir que tot això s'estava movent. Malauradament, la guerra ho para tot i confiem que tot al final acabi, diguem-ne, menys o menys bé i esperem que sigui tot el més ràpid possible, però cert és que el turisme és feble, per entendre'ns, i quan succeeix una cosa d'aquest tipus, normalment sempre es nota. El mercat aquest any serà molt complicat que pugui moure's, perquè entenem que serà difícil tant el mercat rus com l'ucraïnès.
Xavier Guardià també ha explicat que s'havien portat a terme diferents accions per tal de captar el mercat ucraïnès, així com també el polonès.
tant el Patronat de Turisme de Salou com des de la Diputació, com des de la pròpia Federació, com també Vilaseca, s'havia fet campanyes, diferents campanyes al mercat ucraïnès, perquè hi havia una mica aquest interès. Passa el mateix en Polònia, són dos països en el que d'alguna manera hi ha interès en fer-hi accions, perquè són països grans, són països que estan sortint ja de l'esfera comunista i que estan començant a entrar en el món occidental, per dir-ho d'alguna manera, i són dos mercats que són d'interès.
El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona afirma que el mercat rus és un mercat potent i que la demarcació es manté com la seva destinació predilecta.
Bé, nosaltres, com a destí, els turoperadors russos, fins ara fa poc, fins fa un mes que parlàvem amb ells, ens seguien dient que el mercat rus estava molt potent, que tenien ganes de sortir, evidentment, i que el nostre destí seguia sent un destí molt demanat. Ara, evidentment, després de la guerra no sé què pot succeir, perquè no sé tampoc com acabarà, diguem-ne, la visualització del país rus dintre del context mundial, per la qual serà interessant veure-ho després. El que sí que és cert és que nosaltres, com a destí, seguim estant potents com hem estat sempre.
Finalment, el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona, Xavier Guàrdia, creu que el mercat rus més endavant tornarà a tenir el pes que havia tingut al territori.
Jo crec que si ells es mouen i es poden moure per Europa, tornaran a vindre a casa nostra, perquè no ha perdut res el nostre destí. Per ells és molt interessant, perquè a més els agrada molt, primera, perquè és una zona privilegiada en tema de climatologia, propera a Barcelona, propera a Andorra, són diferents coses que amb ells els hi fa molt atractiu aquesta zona nostra. Tenen l'aeroport de Reus, tenen l'aeroport de Barcelona, totes aquestes coses dona facilitat perquè els turoperadors, no oblidem que tot el rus que ve aquí ve per turoperador i ve aeri. Llavors tot això són avantatges per nosaltres.
D'aquesta manera, el sector turístic de la demarcació de Tarragona està a l'expectativa del que pugui passar a la guerra de Rússia a Ucraïna. I és que el mercat rus va tenir molt de pes l'any 2017 i es va convertir en la nineta dels ulls a la demarcació de Tarragona. Si bé ha perdut certa pistonada, en un turisme internacional ocupa la tercera posició en el rànquing per darrere del visitant francès i britànic i representa un 6% del total de visitants a la demarcació de Tarragona.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Tretze flamencs han mort en xocar contra una línia elèctrica de mitjana tensió que no tenia dispositius protectors per salvar ocells. Els agents rurals van localitzar els cadàvers als arrossars al Parc Natural del Delta de l'Ebre, al terme municipal d'Amposta, a finals del mes de novembre. Ara les necròpsies han confirmat que la mort dels animals ha estat causada per la col·lisió amb la línia elèctrica. Davant d'això, els agents rurals han tramitat una denúncia contra l'empresa titular de la línia i han informat al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre aquests fets. Des del cos dels agents rurals assenyalen que no hi havia registres d'una mortalitat tan gran en aquesta zona.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bona tarda, mantenim el cel força ennuvolat a bona part del país amb aquests núvols compactes baixos a bona part del territori català i també amb aquesta precipitació que està arribant cap a l'oest del territori. És una precipitació en qualsevol cas feble i que tan sols ha deixat fins a un litre en punts del Pirineu Occidental i s'espera, però, que durant aquestes properes hores aquesta pluja vagi a més. De fet, s'espera també que afecti en forma de xàfec en punts del prelitoral, sobretot durant la tarda, i alguns d'aquests ruixats podran caure amb certa intensitat en acompanyats de tempesta i fins i tot també de calamarsa o pedra petita. En qualsevol cas, també, al moment que vagin caient aquests xàfecs, la temperatura tendirà a baixar. Ja més entrat del vespre i final del dia, els ruixats també afectaran en punts de les comarques de Girona i també, sobretot, en punts del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.